Què tal? Salutacions i benvinguts a l'entrevista amb l'alcalde Xavier Fonollosa. Avui ens hem desplaçat al seu despatx, al despatx d'alcaldia, per comentar amb ell, com sempre, els temes més destacats de l'actualitat martorellenca. Una entrevista que poden seguir a Ràdio Martorell, al 91.2 de l'FM, simultàniament també a martorelldigital.cat i al canal YouTube de l'Ajuntament per recuperar-la quan vulguin. El saludem ja, alcalde. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem amb temes d'actualitat, com dèiem, si li sembla, perquè aquest mes ha sortit a la premsa que un jutjat ha admès a tràmit un contenciós administratiu pioner de 6 persones contra l'Ajuntament de Martorell per, diuen, negar-se a empadronar veïns sense un contracte de lloguer o la propietat d'un habitatge. Un fet que contradiria la llei que permet tramitar el padró independentment de la situació habitacional de les persones. Vostè, però, sempre ha mantingut que a Martorell no s'empadronen ocupes o persones que no demostrin que tenen un contracte de lloguer o un títol de propietat d'un habitatge. Volem saber com ha rebut aquesta notícia, aquest contenciós.
Bueno, de fet, anem a pams, eh? En primer lloc, el que hi ha és una interposició d'un recurs contenciós administratiu contra un acte presumpte de l'Ajuntament de Martorell de no empadronar ocupes, que són persones que venen de fora, per tant no són veïns. El titular jo crec que no és bo. No són veïns perquè són gent que ve de fora, que no són de Martorell, perquè ja no estaven empadronats prèviament ni ho han estat mai a Martorell. Venen de fora, li fumen una patada a una porta, entren a un habitatge, per tant cometen un delicte, que és usurpació de bé immoble, un delicte tipificat al Codi Penal, i llavors venen a l'Ajuntament i diuen hola, buenos días, o hola, bon dia, soy ocupa i empadroneme. No, Martorell no s'empadrona ocupes perquè sempre hem dit que de la comissió d'un delicte no en poden néixer drets. Això que estem vulnerant la llei no és cert, i ho explicarem, i a més la nostra defensa jurídica anirà per aquest costat. També vull dir que no som l'únic municipi a Catalunya que no empadrona ocupes, n'hi ha alguns més, no gaires, però alguns més. La llei el que diu és que l'Ajuntament està obligat a empadronar totes aquelles persones que tinguin constituït el seu domicili en aquell municipi. Per tant, parla de domicili. Nosaltres entenem que el domicili és allà on viu la gent en funció d'un títol habilitant, és a dir, d'un contracte d'arrendament o d'una escriptura de compra-venda o de l'autorització del propietari. Però el que no pot ser és que empadronem persones, com diuen, a un banc, a una entitat esportiva o que hagin ocupat. Per tant, com que sabem que l'empadronament el volen perquè és la porta a una sèrie de drets socials, de la comissió d'un delicte creiem que no en poden sortir drets. I això és el que nosaltres defensem. De fet, defensem això, i la major part de la població també. No és una cosa estranya. I les ocupacions, quan hi ha menors, sí que aquí hi ha una excepció. Quan hi ha menors, el que preval és el benestar del menor. Per tant, el menor té dret a escolaritat, té dret als drets socials que calguin, és a dir, si té dret a tenir alguna prestació social, també la té, de l'Ajuntament, em refereixo, i té dret a la sanitat i a la salut, com no pot ser d'altra manera. Per tant, aquí el que preval sempre són els menors. Però clar, aquest és el menor dels casos. La major part d'ocupacions són, a més, amb entorns delictius. Al voltant d'aquestes ocupacions es trenca la cohesió social, la bona convivència, i els veïns el que ens demanen és que fem alguna cosa a les administracions. També vull deixar molt clar que l'Estat espanyol és l'únic que tolera les ocupacions il·legals d'habitatge, l'únic. A la resta de codis penals europeus, aquests són delictes, però tenen aparellada una pena privativa de llibertat. En canvi, aquí no. Aquí la pena és una multa. Per tant, doncs, miri, entre que el procediment per poder treure una persona que ha ocupat un habitatge il·legalment és complicadíssim, triga al voltant d'entre any i mig i dos anys, i que a més després quan surt no els hi passa res, sinó que se'n van a la porta al costat i tornen a ocupar. Clar, per això tenim milers i milers d'ocupacions il·legals d'habitatge, perquè aquest país això no ho fem bé.
Vostè és advocat, alcalde, creu que tindrà recorregut aquest contenciós?
Bueno, depèn. Jo sempre he dit que nosaltres no empadronem ocupes perquè creiem que no constitueixen un domicili, és a dir, fumar una patada a una porta d'un habitatge, entrar i dir això és casa meva, doncs creiem que això no és així. I per tant, el que la llei ens diu és que hem d'empadronar totes aquelles persones que tinguin constituït el domicili en el municipi. Clar, per nosaltres això no és el seu domicili, no ho és. Si volem fer una ficció legal, que algú la faci. Jo no la faré. I si hi ha un jutge que em diu que haig de fer aquella ficció legal i que haig d'empadronar-los, doncs els empadronaré. Perquè, clar, jo haig d'acatar les resolucions judicials. Però jo confio, de fet, espero que això senti jurisprudència. És a dir, li diré d'altra manera. Potser ja ens va bé que això surti a la llum pública, que en parlem. I en seu judicial, que algun jutge, doncs ens digui si interpretem bé la llei o no. Perquè jo crec que és un tema important. I és un tema d'aquells que, com hem dit sempre, poden fracturar socialment una bona convivència. Pensi que, miri, no fa massa vaig rebre uns veïns del barri de Can Carreres, que estaven esparverats per una ocupació il·legal d'habitatge. Era un espai, el carrer Pedró i la plaça Pedró, que hi havia una bona convivència, una bona cohesió social. Va haver-hi una ocupació, com la major part d'elles, doncs complicadíssima, i que a més el que va fer és trencar aquella cohesió social d'aquell barri, d'aquella zona d'aquell barri. I estaven espantats. Van venir veïns espantats, que no havia passat mai això, una cosa així, al seu barri, i ens demanaven que féssim alguna cosa. Bé, i podíem fer poca cosa. Vam fer, evidentment, doncs, un operatiu policial, que el vam estar vigilant, fins que, perquè els ocupes no constitueixen domicili, se'n van a un altre lloc, i ocupen un altre lloc, eh? Perquè, com que doncs, són permissius en aquest país, en aquest tipus de delictes, doncs ocupen un altre lloc i no passa res, o passa ben poca cosa, francament. I això, és, des del nostre punt de vista, és terrible. I per tant, nosaltres sempre diem que a Martorell no s'empadronen ocupes, perquè també l'empadronament fa que hi hagi un efecte crida. Per tant, si no els empadronem, doncs en tenim menys que altres llocs, probablement sí, però en tenim, eh? En tenim. Perquè aquest país, malauradament, doncs, és bastant tolerant amb les ocupacions il·legals d'habitatge.
Que l'Ajuntament té poc marge de maniobra, un cop hi ha un habitatge ocupat, no?, per actuar, tot i que hi ha una unitat, no sé si dir especialitzada, de la policia local, o s'ha reforçat en aquest àmbit, no?, la policia...
Sí, la policia local està, com li diria, té, per part del regidor, doncs, tenim instruccions de que aquelles ocupacions que en diem que acaben, que són en calent, i de vegades fem una crida sempre a tots els ciutadans perquè ens truquin i ens avisin de seguida quan veuen que hi ha una possible ocupació il·legal d'habitatge, que ens avisin i actuem molt, molt ràpidament. La policia local, a més a més, ho pengem a les xarxes. La policia local ha penjat a les xarxes moltes vegades intervencions per evitar ocupacions il·legals d'habitatge, per cert, aplaudidíssimes pel conjunt de la ciutadania, eh? I per tant tenim una policia local que jo els felicito perquè és molt proactiva en aquest tema. No és igual als Mossos d'Esquadra, també deixi-m'ho dir, és al revés. Els Mossos d'Esquadra van, certifiquen, fan un acte, i aquell acte pels senyors que ocupen els serveix per acreditar que ja fa temps que estan allà i que no se'ls pot treure. Compte, compte. Fixi's bé fins on arribem. Miri, quan jo era jovenet i estudiava a la Facultat de Dret, ens deien que, de fet, ho diu el títol preliminar del Codi Civil, que és amb la interpretació de les lleis, que deia que la interpretació de la llei no et pot portar mai a l'absurd. Bé, doncs en aquest país hi ha coses que ens porten a l'absurd, com que els Mossos d'Esquadra certifiquin que hi ha uns senyors allà que els hi pregunten quant temps fa qui són, i potser acaben d'entrar, i aquells senyors diuen, no, fa 3 dies que hi som, i diu, des de hace 3 dies estan ocupant aquesta casa. Els diuen aquell paper, i aquell paper els hi serveix perquè ja no els puguis treure. Compte. I això ens passa, eh? Això passa, malauradament, en aquest país.
Doncs volíem tractar amb vostè aquest tema d'actualitat, però seguim, si li sembla, parlant de pisos, en altres termes, sí, afortunadament, perquè ara mateix estem en període d'inscripció dels 77 pisos de protecció oficial en règim de compra-venda del nou edifici Fòrum del barri de la Sínia. És previst que la construcció finalitzi, ja sabem que els terminis poden allargar-se, però en principi a l'inici de 2027, i de moment com va el registre de sol·licituds, si hi ha data pel sorteig...
Bé, doncs jo vaig enviar una carta a tota la gent que reunia els requisits per poder inscriure's al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial, sobretot a la gent jove de Martorell, que estan entre 18 i 40 anys i que els hi pugui interessar. Per què? Doncs, a més, vaig fixar els preus, els preus aproximats, perquè el mòdul pot canviar una mica, el mòdul preu metro quadrat, que no el fixem nosaltres, sinó l'Agència d'Habitatge de Catalunya, pot canviar una mica, però que sí que és veritat que hi ha una diferència important amb el preu de mercat. I, per tant, és una possibilitat bona per poder adquirir un habitatge on una persona jove de Martorell pugui muntar el seu projecte vital en funció d'aquell habitatge en un barri nou i en un habitatge de protecció oficial. Per tant, jo he enviat a tots els nois i noies, o nois i noies i més joves, eh, de Martorell, perquè s'inscriguin. Tenim moltes inscripcions, ara tenim al voltant de 500 i escaig inscripcions per aquesta promoció. Llavors, hi ha unes obligacions econòmiques que ha de complir la persona jove o els seus pares o algú que els ajudi, d'acord? Però sí que hi ha unes obligacions econòmiques perquè el que estàs fent és comprant un pis. I per tant, doncs, el promotor, tot és un promotor social, però necessita fer uns avançaments. Tot això ho tenim bastant regulat amb bancs perquè aquella persona o jove que no pugui, doncs pugui anar a un banc i aquell banc li digui com pot tenir el finançament de la part que no se li finança, que és el 20%. Eh? I per tant, el 80% sí que hi ha una hipoteca al darrere, però el 20% que no es finança i que s'ha de fer front abans de la signatura de la compra, de l'escriptura pública de compra-venda, doncs com es pot finançar això? Per tant, hem pensat molt en que siguin gent jove de Martorell que siguin els propietaris d'aquests habitatges, perquè en definitiva la diferència amb els mateixos pisos del mateix barri en preu de mercat és molta. I per tant jo crec que és una bona possibilitat. Demanem 10 anys d'empadronament. Per què? Bé, perquè la gent de Martorell, que està entre 18 i 40 anys i són de Martorell, Doncs la major part ja tenen els 10 anys d'empadronament, perquè són gent que ja han nascut aquí, o que des de petitons ja són aquí. Ens adrecem a aquest públic, a la gent jove de Martorell, que ara s'ha fet, o sigui, que ja té una edat i que tenen intenció d'adquirir un habitatge.
L'Ajuntament també està projectant més habitatge de protecció oficial, en aquest cas de lloguer, i a la vila, tres edificis, no? Si no anem errats, alcalde.
Sí, tres edificis i n'hi haurà algun altre. En definitiva, la vila és molt diferent per la fesomia de barri, és a dir, el casc antic o el nucli històric és molt més difícil i molt construir habitatges amb molta quantitat. Per tant, són petites promocions de 9, 19, 15 habitatges que en conjunt a la vila, els que tenim, entre els que estem ja fent i els que tenim projectats, estarem fent al voltant d'un centenar d'habitatges de protecció oficial. I tots són de lloguer. Per què? Perquè aquí les condicions que es donen són molt diferents. És a dir, a la CINI encara teníem l'expedient entrat des de fa temps, però avui se'ns obliga que tota nova promoció que es faci de protecció oficial, si no canvia la norma, que crec que acabarà canviant, ha de ser el lloguer. Per tant, aquestes tres promocions, que són noves, són de nova creació, per dir-ho així, que no tenien la qualificació al sòl de protecció oficial, doncs aquí, que és perquè són finques que hem anat comprant i adquirint, finques velles que hem anat comprant per fer petits edificis, per tenir-hi pisos de protecció oficial de lloguer, perquè no podem fer-los de compra-venda. I aquests són amb tipologia de casc antic, són diferents als que tenim a la CINI, que són pisos exactament iguals que els de renda lliure, doncs hi ha els de protecció oficial a la CINI. I a la vila tenen la tipologia de casc antic, com vostè sap, té unes característiques diferents a l'hora de construir. Per exemple, les finestres han de ser més llargues que amples, etc. Hi ha una sèrie de condicionants i paràmetres urbanístics que fan que a la vila sigui una mica diferent.
El ple municipal del mes...
Deixi'm dir una cosa, però, I jo crec que això és important. A Martorell no en podem ocupar, però Martorell és el municipi de Catalunya que fa més habitatge de protecció oficial per càpita. És a dir, com vaig dir en una entrevista que em van fer fa temps, hem fet més pisos de protecció oficial, nosaltres 100 vegades més pisos de protecció oficial que la Colau a Barcelona, en el mateix període. Per càpita, evidentment, És a dir, per cada 1.000 habitants. I n'hem fet molts més nosaltres, 100 vegades més, poca broma. I seguim sent el municipi que fa més habitatge de protecció oficial. I creiem, i n'hem fet sempre, i no ara amb aquest alcalde ni amb l'alcalde anterior, des de fa molts anys. Sempre he dit que Buenos Aires és un barri fet tot de protecció oficial, el Verge del Carme també. Al carrer del Pla van haver-hi els primers habitatges de protecció oficial, que són les casetes baixes, aquelles blanques, aquells dos carrers. Doncs aquelles van ser els primers habitatges de protecció oficial a Martorell. N'hem fet a tots els barris de Martorell. Al Camí Fondo hi ha un 40% d'habitatges que són de protecció oficial. Al Torrent de Llops el 50%. A la CINI hi haurà un 35%. I a la Sínia 2 hi ha el 50%. Per tant, hem fet molt habitatge de protecció oficial. Per què? Perquè hi creiem, en la protecció oficial, és ajudar a l'accés al primer habitatge, sobretot per a la gent jove. I això és importantíssim. I per això, quan parlem de temes d'habitatge, doncs que una persona pugui venir, fer una patada a la porta i quedar-se un habitatge i anar a l'Ajuntament i dir empadrona-me que això hi ocupa, com si fos un arrendatari o un propietari, i ocupa, doncs no, perdoni, a Martorell no s'empadrona, no ocupes. No. He volgut fer aquest incís perquè jo crec que és important.
Sí, sí.
Perquè a vegades en aquest país hem tolerat l'ocupació perquè tenim un dèficit d'habitatge i d'habitatge públic. Hem estat durant una dècada que se n'ha fet molt poc en aquest país d'habitatge públic. I per tant, per tapar aquest dèficit, tolerem l'ocupació. No, no barregem coses. Això és l'ocupació il·legal d'habitatge és un delicte tipificat al Codi Penal. No podem permetre ni tolerar que es cometin delictes. I molt menys que de la comissió d'un delicte en surtin drets. Això no ho podem tolerar. Vaja, seria el món al revés.
De fet, al ple de gener van aprovar de manera provisional el pla de millora urbana de la finca de Can Valls, al barri de Can Carreres. Això permetrà que els propietaris puguin transformar aquests terrenys, que són ara industrials, a residencials i comercials, i que es pugui fer doncs, un bloc d'habitatges, zona verda i espais de lliures. No? Quan podria ser en realitat aquesta transformació, alcalde?
Deixi'm dir-li que el que hem fet és aprovar el pla de millora urbana, que és una figura de planejament urbanístic que fixa les condicions al mil·límetre del que hi ha d'haver en aquell àmbit, en aquell sector. La propietat dels terrenys i de l'edifici que hi ha en aquests moments doncs, decidirà quan ho tira endavant. És cert que sabem que hi ha la voluntat per part de la propietat de tirar-ho endavant i de tirar-ho endavant aviat, però no dependrà de nosaltres, sinó que és la propietat qui decidirà quins són els terminis. Ara el que han fet és aprovar la figura de present que habilita que això sigui possible. Deixi'm dir-li una cosa, és molt important, perquè el barri de Can Carreres, que era un barri amb una vocació molt industrial, mica en mica s'ha anat transformant en residencial. I hi ha les cases del carrer, del carrer Gomis, que són les últimes, i al davant hi ha la Grisó, el que a Martorell en dèiem la Grisó, que és Can Valls. Doncs aquesta finca, que ara mateix és una antiga fàbrica industrial tèxtil, però que està tancada, doncs tot allò se'n va a terra. I ella el que fa és urbanitzar i acabar el barri de Can Carreres, amb habitatge. Llavors, hi ha una part que pot arribar a ser inundable amb la Q500, que és la planta baixa, allà no hi ha habitatge. Pot arribar a ser-ho a la Q500, ho dic perquè hi ha hagut alguna informació al respecte. Llavors, tal com diu l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui dona els permisos i l'autorització per poder construir, diu, escolti, perfecte, a la Q500 és que potser en 500 anys mai arriba l'aigua allà, però hi ha la possibilitat que pugui arribar alguna vegada en un període de retorn de 500 anys. Molt bé, doncs en aquella primera planta, que recordem, hi havia una fàbrica, hi havia gent treballant i tal, però ja no hi posem habitatge, està en primera planta, d'acord? Ho dic perquè hi ha hagut algú que, de manera potser maliciosa, ho entenc, la política té això, doncs ha dit, no, és que es construeix habitatge amb zona inundable. No, fals, no és veritat això. I per tant ho vam dir en el seu moment en el ple, hi ha els escrits, no hi hauria l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua si fos així, i hi és, i per tant a més a més es pot comprovar que el que fixem en el pla de millora urbana és que la planta baixa sigui comercial. Per tant, no hi ha habitatge en planta baixa. I reitero, és la Q500, no és la Q100 ni la Q50, és la Q500 en aquest període, però en qualsevol cas no hi ha habitatge. Però l'important d'aquesta figura de planejament és que canvia la fesomia del barri de manera molt i molt important. És a dir, quan nosaltres creuem del parc fluvial de la banda de la vila i creuem per la passera que hi ha a peu i creuem a l'altra banda, veiem que a l'esquerra tenim unes cases, que és el carrer Gomis, són les cases que es van construir fa potser 15-20 anys i que s'allargava el barri de Can Carrers per aquella banda, i a la dreta tenim una antiga fàbrica tèxtil que fa més de 30 anys que no funciona com a tal, però que ha quedat allà. Per cert, amb muralites, etc. Tot això ho traurem. Tot això es treu i allà s'urbanitza, es fa un carrer, es fa una zona, una petita plaça i es fa un edifici d'habitatges. La diferència important és aquesta, que transformem una antiga indústria en residencial. Jo crec que això és molt important. I el pla general, permeti'm també dir, perquè és important, el pla general, que és qui regula tot els usos i els paràmetres urbanístics del municipi, ja preveu aquesta transformació en aquella part del barri.
Doncs també ha aclarit, i cal dir que aquest document està, com deia, avalat per l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la Direcció General de Comerç de la Generalitat, tal com es va dir en el plenari. Ens quedem a prop del riu, si li sembla, alcalde, perquè continua també en marxa la construcció de la nova infraestructura verda que permetrà reduir precisament el risc d'inundació i protegir la zona urbana de la vila. Aquests treballs són la primera fase del que serà el futur Parc de la Vila, que a mica en mica el tenim més a prop. En quin punt està aquesta actuació?
Li explico. És una actuació importantíssima per Martorell. És d'aquelles actuacions que canvien la fesomia del municipi. Miri, nosaltres ens han dit sempre que des de fa aproximadament uns 15 anys venim transformant Martorell a una velocitat de creuer. I és cert, i ho anem fent. I ho anem fent amb actuacions que canvien la fesomia del poble. Aquesta és una d'aquelles. Aquesta és una d'aquelles. Per què? Per dues raons. El carrer del Riu és un carrer que és un carrer d'uns darreres. I es veu, tu hi circules i són uns darreres, i passen els cotxes, hi ha una vorera petitona de mig metre, una llum d'aquella fosca de carretera, i són uns darreres. Sempre han estat uns darreres. Bé, doncs ara aquests darreres passaran a ser una avinguda, un passeig. Del carrer del Riu passarà a ser el passeig del Riu. Per què? Perquè fem una vorera ampla a una banda, dos carrils de circulació, aparcament amb bateria, una altra vorera ampla, arbres, enllumenat correcte i un parc. Això és el que passarà aquí. Doncs aquest parc què tindrà? Home, tindrà moltes coses. Mira, tindrà dos camps de futbol com el que hi ha. Té una pista de bàsquet, per jugar a bàsquet, que ens ho demanen també. Té tres zones de jocs infantils. Té dues zones de biodiversitat. Té un espai molt gran per fer espectacles. I quan dic espectacles em refereixo a concerts de música, etc. I és un 60%, aproximadament entre un 60 i un 70% més gran que el parc de la Sínia, perquè tinguem dimensions. Què estem fent ara? Estem aixecant la mota, perquè això era aquí, doncs ara, i el carrer estava aquí, ara el que fem és posar terres per igualar fins aquí i delimitem l'àmbit. Això és una de les feines. Per tant, són diferents feines que hem de fer. Aquesta és la primera. La segona és fer el parc. Què hi volem a sobre el parc? Això que li he explicat, els dos caps de futbol, de futbol 7, no de futbol, de futbol 7, que són com el que tenim, com el Cruyff Court, oberts perquè tots els nois i noies puguin anar a jugar allà. Unes zones de jocs infantils, una zona de biodiversitat, tot això és el que hem de fer. I aprovem el projecte de com és aquest parc, l'aprovem ara en la propera Junta de Govern. Tercer pas, El passeig. El passeig, tot el passeig, que també l'aprovem ara. Aprovarem ara el projecte per licitar també, fer l'obra del passeig. I aquest passeig va des del Pont del Diable, o sigui, des del passeig del Quarter, que és el Pont del Diable, pràcticament, fins a l'illa Santa Cana. És tot això. I aquí doncs, ens traurem allò, un conill de la xistera transformant uns darreres en un passeig i en un parc que alhora donarà amb un talús molt, molt suau a l'Horta de la Vila, que és la transició fins al parc fluvial i al riu. El parc fluvial i el parc central de la vila es connectaran, perquè a més hi haurà moltes connexions, tant cap al riu com en diagonal. És a dir, és un parc molt xulo. És d'aquelles obres, reitero, que canvien la fesomia del poble, i també deixin-m'ho dir, que si no tenim un govern fort i decidit, és difícil que es tirin endavant. I per tant, és d'aquelles obres que jo crec que el conjunt de la ciutadania ara està molt expectant. Molta gent em diu, estem mirant allò, veiem que hi ha un moviment molt gran de terra, etc. Ho entenc, però quan estigui, jo crec que el conjunt de la ciutadania estarà encantat, perquè li donarem molta utilitat, a més. Ah, deixi-m'ho dir, i a més, amb les places d'aparcament que tenim ara i les que tindrem, en un lloc que també és complicat, tindrem 174 places d'aparcament més. I això és important, també, pels veïns, però també perquè la gent hi pugui anar. És a dir, si tenim un parc molt xulo, però és difícil d'accedir-hi, doncs no s'utilitzarà, i el que volem és que s'utilitzi. I no només per la gent que hi viu davant, que també, sinó per tot el poble, que el disfrutem tots, els que vivim a la vila, els que viuen a Can Carrers, els que viuen a Camí Fondo, Torrent de Llops, a Can Cases, tothom pugui disfrutar d'aquest parc. Per tant, és una de les obres de les quals a mi, com vostè sap, que a mi m'agraden les obres xules que transformen, aquesta és una d'aquelles obres que transformen la fesomia d'un poble.
Doncs seguim parlant d'obres, alcalde.
Sí.
Del mercat, si li sembla, primer, perquè justament es va aprovar...
Ah, perdoni, deixi'm dir-li una cosa important. Les obres d'aquest parc, que tenen com, no pot ser d'altre, un cost importantíssim, el 80% del finançament ve de fora, val? De fons, de l'Agència Catalana de l'Aigua, que aquest estem pendents, però ja ens han assegurat que el tindrem, de fons Next Generation d'Europa i de la Diputació de Barcelona. El 80% del cost del parc i del passeig del riu ve finançat per fons que no són de l'Ajuntament, sinó que venen de fora, que els hem aconseguit a fora. Vull dir, això és important, perquè, és clar, de les obres que fem, que valen molts diners, si ho haguéssim de fer amb el que tenim de recaptació d'impostos nosaltres, podríem fer ni un 20% de les coses que fem. Per això dic que és important tenir bons projectes per poder-los presentar, per poder ser guanyadors de subvencions importants com la Next Generation, que és d'Europa, o la Diputació de Barcelona, que també ens ho ha finançat expressament, o l'Agència Catalana de l'Aigua, per un tema d'inundabilitat.
Dèiem les obres del mercat, que també una part, no?, ve precisament...
Una part importantíssima.
...finançada per la gran superfície de Lidl, ara ens ho explicarà de nou, però es va aprovar en el ple de febrer el nou reglament de funcionament, que així ràpidament, què és el que regula exactament aquest nou reglament?
El nou reglament el que regula és com funciona el mercat. El mercat municipal té unes normes de funcionament, també en té un ara, no és que no en tingués ara, també en té un, i el que fem és adequar el nou mercat, adequem el reglament, que és horaris, entrada i sortida, càrrega i descàrrega, vigilància, neteja, tot això és el que regula el reglament del mercat. I és una eina imprescindible per poder fer el següent pas, que és la licitació de les parades. I algú em dirà, i per què liciten les parades? Que no hi ha uns paradistes? Sí, però la concessió els acaba ara, el 26. És del 2001, tenia 25 anys i ara es licita. I per tant, abans de fer la licitació has de tenir el reglament del mercat perquè tothom que licitri sàpiga que hi ha un reglament i que s'han d'acollir en aquelles... Que el que volem és que tots els paradistes que hi ha ara licitin i que poder ser que siguin adjudicataris, Vull dir que segueixin 25 anys més o 20 els que fem, de licitació. Però sí que s'ha de fer això, perquè les concessions vencen. O sigui, al cap de 25 anys vencen i s'han de tornar a plantejar la licitació.
Que precisament aprofitaven que vencien, no?, les licitacions per fer aquesta obra.
Sí, era un bon moment per fer l'obra, perquè si canvies coses, clar, com que la concessió acaba, tens marge per poder canviar coses si has de canviar alguna cosa. No canviem gaires coses, No canviem gaires coses i creiem que ja veurem, perquè la licitació és pública i a més va amb concurrència pública. Per tant, pot venir molta gent, o no, veurem, Però que la nostra intenció és que els paradistes que hi ha ara segueixin. De fet, els que han anat al mercat provisional, allò que vam dir que hi havia el pas aquell, del mercat que teníem al mercat provisional, entenem que tenen vocació a seguir. I per tant, perquè ja han fet el canvi, ja estan al mercat provisional, i per tant creiem que tenen molts números per seguir, clar.
I com van les obres del nou mercat ara
bé,
mateix?
Bé, hem tingut un retard de 2 mesos que intentarem guanyar. Explicaré per què. En aquest país passen moltes coses i una d'elles és que les companyies energètiques tenen una mena d'oligopoli. És així. Llavors, quan tu fas una obra i has d'espetegar amb Endesa perquè t'han de canviar una línia, perquè aquella línia passa per allà on tu has de construir i és teu, però passa una línia i li has de demanar que te la canviï, per cert, que l'has de pagar, però tu ho pagues i dius, escolti, miri, pago per avançat, però vingui com aviat perquè estic fent l'obra. Bé, doncs aquí hem tingut un retard per desviar tot un tema de línia elèctrica. Doncs per aquest desviament hem estat 2 mesos pràcticament aturats perquè no venia la companyia. I no tens cap marge, i venen quan volen. I pagues abans, eh? O sigui, quan passa el substitut ja pagues. Ja quantifiques, pagues, i dius, miri, és aquesta línia que m'han de canviar. I venen quan volen. Això no és nou, eh? Però clar, en una obra d'edifici és complicat perquè et frenen l'obra, no? Però ens ha passat, per exemple, miri, al carrer Sant Antoni Maria Claret, no sé si se'n recorda, quan la vam reurbanitzar, clar, vam treure tots els cables penjant que hi havia amb els postes, val? Vam ficar tot per sota, tota la canalització per sota, però havia de venir Endesa a fer el descàrrec, que es diu, el descàrrec i desconnectar, passar el cable i tornar a connectar. Això és una cosa ràpida de fer, si ho tens tot preparat. Ho teníem tot preparat. Però vam acabar l'obra i vam venir un any més tard, d'acabar l'obra, quan els vam demanar el començament de l'obra. Imagini's. I si ho recorda, allà a Sant Antoni Maria Claret hi havia uns pals, uns postes, hi havia els fils penjant, i teníem l'obra acabada i encara hi havia els pals. I algú em preguntava, i ho recordo, escolta'm, però com és que encara hi ha els pals? Perquè no ha vingut Endesa. Va venir Endesa, van desfascar, van treure els pals i s'ha acabat. I sembla que no hi hagin sigut mai, però hi eren. I va passar això. I en aquest cas passa el mateix. Quan requereixes aquestes companyies que han de fer un servei, doncs venen quan volen o quan els sembla ben vells.
I també estem veient molta maquinària aquests dies a la via pública, s'estan fent allò, posant els carrers...
Sí, això és manteniment pur i dur. Manteniment que s'ha d'anar fent sovint, i que... Miri, hi ha una cosa que ens hem fixat, una cosa molt tonta, però perquè ara veurem molts operaris fent això. Els passos de vianants, la pintura del pas de vianants, trenca l'asfalt. El trenca, és a dir, una cosa curiosa, el trenca, és a dir, tiba i trenca l'asfalt. I per tant, va generant com uns petits escletxes a l'asfalt, que quan plou aquella escletxa es fa més gran. Llavors, hem de reparar els passos de vianants, perquè l'asfalt està bé, però allà on hi ha la tira blanca, clic, trenca. Això, evidentment, quan fa anys que està, que hi és, però trenca. Llavors, estem reparant molts passos de vianants. Perquè, a més a més, quan es trenca això, crea una escletxa, aquella escletxa tendeix a fer-se més gran, algú pot patinar, algú pot ensopegar-se i caure. Per tant, ara estem reparant això. Però això és una de les tantes i tantes coses que hem de fer de manteniment. El manteniment de la via pública és imprescindible, ja ho sap, i l'hem d'anar fent sovint. Jo estic relativament content, No estic mai content del tot, també deixi'm-ho dir, però estic relativament content de com els nostres operaris i les empreses que treballen amb nosaltres fan el manteniment de la via pública. A mi, com vostè sap, m'agradaria tenir un cara més, m'agradaria tenir sempre en estat de revista, però això és molt difícil, això és molt difícil.
Doncs de moment això, asfaltatge, correcció d'aquests passos de vianants, han acabat o estan a punt d'acabar també les obres de Tenor Palet?
Sí, espectacular. Jo crec que ha quedat espectacular. És un dels carrers que a més els veïns tenien una mica de por, perquè hi havia aquells jardinets que tenien, i ells parlaven de temes de seguretat, alguns veïns, alguns altres no, però alguns, sobretot els de les plantes baixes, els vam dir, escolteu, no passa res, ho hem fet a Bonaventura Pedemonte, ficarem encara una arbustiva, que la posem, a més, però guanyarem espai de vorera, es quedarà molt més ample, ficarem la il·luminació correcta, ficarem arbres, els banquets amb les zones d'intersecció amb les places, i ens ha quedat perfecte. Deixi'm-ho dir, els veïns estan encantats. Fins i tot gent que conec personalment, que tenien por de com quedaria, estan encantats. Han quedat molt bé. Aquest és el camí a Buenos Aires. Buenos Aires, que hem fet molta obra pública, molta a la via pública i a les places, ara estem fent els carrers i els perimetrals. I en farem una de grossa, a Buenos Aires. De grossa vull dir d'obra grossa, que és Mancomunitats Comarcals i Fèlix Duran i Canyameres. És una obra complexa, però que l'hem de fer. Perquè un dia o altre s'ha de fer. I sempre ens frenem a l'hora de fer-ho, perquè la mobilitat tindrà restriccions, i és veritat, però s'ha de fer, perquè és un carrer que està pràcticament igual de quan es va fer fa 53 anys, i l'hem de refer, perquè és una avinguda important, una avinguda precisament on hi ha molts serveis públics, molts equipaments públics, precisament per això, a l'hora de fer l'obra és complicada perquè restringirem la mobilitat, i no és fàcil, però ho farem.
I a més se sumen les obres d'ampliació de l'hospital, no?
Sí, exacte, amb les obres d'ampliació de l'hospital.
Doncs en parlarem, alcalde, sí, més endavant, si li sembla. I també un altre tema a comentar d'aquests mesos. A la via pública hem vist com han canviat de lloc algunes parades del bus urbà. Sí. També s'han ajustat els horaris, algunes parades a demanda. Al setembre es va posar en funcionament aquest servei de bus 100% elèctric.
I no va anar bé.
No va anar bé, no, alcalde.
Ja li dic jo, no va anar bé.
I finalment ara ha estat tot
bueno, hem corregit, sota control. Hem corregit. No va anar bé perquè els temps que dèiem que s'havien de, que hi havia d'haver-hi, o sigui, els horaris no es complien, perquè bueno, va haver-hi coses que no es van tenir en compte. És un error que jo vaig assumir en el seu moment, és un error que hem comès, que no estava bé, però l'hem corregit bé. Jo crec que ens hem de fixar en que vam cometre un error, i sóc el primer que ho reconec, però vam corregir-ho bé. Vèiem que en 30 minuts passaria el bus, no passa en 30 minuts, passa en 42, però ara cada 42 minuts passa. I és veritat que hem mogut algunes parades. I això canvia, costa, eh? Els canvis d'hàbits costen. I ho hem fet amb tota la lògica del món, és a dir, perquè vagi bé. És a dir, ara cada 42 minuts saps que tens un bus que et passa. I a més els dissabtes també, tarda també hi és, que abans no hi era. El Sagrat Cor hi van ara amb més freqüència que hi anaven, per exemple, que ens ho demanaven a l'hospital. És a dir, hem mirat també que les escoles, les entrades d'escoles, doncs es pugui, pugui lligar bé que arribin 5 minutets abans, no que arribin 3 quarts d'hora abans a les entrades de les escoles. Hem intentat mirar aquestes coses. Ens hem d'acostumar, al canvi de... Però un cop t'acostumes és com tot. És cert que, ja, sobretot molta gent gran em deia, alcalde, és que ara m'has canviat, aquella parada que estava allà, ara està allà. Bueno, però no està massa lluny. No, però jo sempre anava allà. Vull dir, allò que som animals de costums, llavors, clar, si m'ho canvien, sota la gent que em dic, escolta, no patiu, a la que porteu 3 dies fent allò i pujant allà, ja no us en recordeu que la parada està allà, perquè estan molt aquí distants. La veritat és que són molt fàcils i hem intentat fer-ho des d'un punt de vista objectiu el més eficient possible, sobretot pel tema de temps. Ara fem, els busos fan més voltes de les que es feien abans, és a dir, el circuit és molt més àgil, perquè abans trigaves, clar, tenies dues línies, ara només hi ha una línia, però amb una línia trigava una hora i pico en arribar, ara són 42 minuts, per tant és molt més ràpid. I creiem que és més eficient, creiem. També hi ha una altra cosa, la ruta havia d'aguantar la càrrega elèctrica, són bateries elèctriques, per tant, que això és bo, és a dir, tenim un bus elèctric, 100%. Els busos, vaja, són elèctrics 100%. Llavors, hi ha un pantògraf, que és el que carrega amb unes banyes, pujant les banyes, de fet, el bus puja les banyes i carrega amb el pantògraf, i carrega en 6 minuts, té una càrrega ultraràpida. Doncs ha d'aguantar tota la volta, i ens l'aguanta bé. Per tant, estan funcionant bé, ara està funcionant bé. Vam començar malament? Sí. Hem corregit? Sí. I va bé, jo crec que raonablement bé. I hem fet una altra cosa, també, i és que hi ha dos col·lectius, per fomentar l'ús del transport públic, l'hem fet gratuït. Els majors de 65 anys no paguen, paguen zero per utilitzar el transport públic a Martorell. I els hem enviat a tots una targeteta amb el seu nom, que no han de fer res, vull dir, ja els hem enviat, han d'agafar aquella targeteta i portar-la amb el bus. No han d'inscriure's en lloc, no, ho hem fet molt fàcil, els hem enviat a tots a casa seva. Al igual que els menors de 14 anys, que tampoc paguen. Per tant, jo crec que hem fomentat l'ús del transport públic urbà, està funcionant bé, tenim més usos que teníem abans, i això jo crec que és bo, i és veritat que la gent ens anirà acostumant una mica al nou recorregut i els nous horaris i les noves parades del bus urbà. Però està funcionant bastant bé ara. Ja li dic, després d'un error inicial greu, perquè jo crec que no havia d'haver passat mai, però va passar, i l'assumeixo, i l'assumim, però hem corregit i ara, en principi, funciona bastant bé.
I ara que parlem de transport públic, aquests dies també els mitjans bullia l'olla, si m'ho permet, alcalde, d'aquesta integració o possible futura integració de Martorell a l'àrea metropolitana de Barcelona. No. Se n'està parlant?
Hi ha un discurs metropolità en el qual jo he format part en alguns fòrums com el Cercle Economia, etc. Hi ha una realitat metropolitana que existeix, que ara torna a estar en debat, sobre la cogovernança de la realitat metropolitana o la regió metropolitana. I què és la regió metropolitana? Té tres dimensions diferents. Una és la ciutat de Barcelona, cap i casal, i que per si sola té una entitat pròpia. Després hi ha l'àrea metropolitana, que són tots aquells municipis, aquells 36 municipis que estan tocant la ciutat de Barcelona, que estan molt a prop de la ciutat de Barcelona i per tant tenen una comunicació amb transport públic, etc., i que té un influx cap a la ciutat molt gran. Després estem els de la segona corona o l'art metropolità, val? Que a més a més precisament tenim una associació municipal, que és l'associació municipal dels municipis de l'art metropolità, que som 9 ciutats. Ara amb la incorporació d'Igualada, que no és ben bé de l'art metropolità, però també se'ns ha sumat, doncs serem 10 municipis. Doncs aquests 10 municipis, que tenim una realitat diferent, però que al nostre voltant articulem un territori, com el Baix Llobregat Nord Martorell, Vilanova el Garraf, Vilafranca el Penedès, Mataró el Maresme, Terrassa i Sabadell el Vallès Occidental, Granollers el Vallès Oriental, en fi, que totes aquestes ciutats articulem un territori al nostre voltant i que sumem més d'un milió i mig d'habitants de la regió metropolitana, que són 5 milions i mig, dels 8 del país, eh? Vull dir que és la part més on hi viu més gent. I el que diem és que hi ha objectius que són comuns entre la ciutat de Barcelona, l'àrea i l'ARC, però n'hi ha que no. I per tant, el que hem de fer és tenir una cogovernança amb diferents nivells, però que l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana i l'ARC metropolità es puguin entendre. I que hi hagi un fòrum, un espai, on ens puguem entendre amb aquesta cogovernança. No que ampliem l'àrea metropolitana. No hem d'ampliar l'àrea metropolitana. És una altra cosa.
Molt bé, doncs, alcalde, amb un tema alegre, acomiadem aquesta entrevista, i és el Carnaval, perquè sí, aquest cap de setmana el celebrem. És una de les festes més viscudes, més multitudinàries aquí a Martorell. Hi ha més de 2.300 persones inscrites, i a vostè li agrada aquesta festa i s'acostuma a disfressar.
Sí, sí, ens disfressem, sí, sí, ens tornarem a disfressar. Sí, sí, ens agrada molt. És la festa més participada de totes les que es fan a Martorell, la més participada és aquesta. Perquè vostè ho ha dit, hi ha més de 2.300 persones que es disfressen i que estan inscrites. Després hi ha persones que es disfressen i que no estan inscrites, però que també es disfressen. I també hi ha moltíssima gent que va a veure la Rua del Carnaval. Per tant, la major part de la gent del poble, d'alguna manera o altra, viu aquesta festa i jo crec que això és molt bo. I deixi'm dir una cosa, hi ha una colla de joves, que em fa molta gràcia, que són 480. Una colla sola, i que a més ho han fet per les xarxes i tenen un tema i cadascun es fa com vulgui, però d'aquell tema. I això està molt bé, van tots amb colla, i això a mi em fa molta gràcia.
Doncs segur que ens ho passem molt bé aquest Carnaval, aquest cap de setmana.
Sí, ens ho passem bé. Jo almenys m'ho passo molt bé.
Gràcies, alcalde, per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I l'empassem a la propera per tornar a repassar els temes d'interès local. L'alcalde Xevi Fonollosa, que ens ha atès avui aquí al despatx d'alcaldia. Nosaltres ho deixem aquí, amb el Manel Garrido, l'Iris Garrido, el control tècnic, els estudis centrals del Jordi Acosta i que els ha parlat la Irene Jurado. Que vagi molt bé.